Fabricació pròpia.
Bona tarda a tothom. Sí, m'he fet un ensurt jo mateixa. Estic connectada on no hauria d'estar connectada. Però aquest és el so del directe de Bruce Springsteen. El primer que arriba, el primer que seu. Així ha estat aquest matí, a les 10 en punt, com ha anat la cosa. En 30 minuts, les entrades per anar a veure Bruce Springsteen i The A Street Band han volat. Són 50.000 entrades a mitja hora per al concert del 20 de juny de l'any que ve a l'Estadi Olímpic de Barcelona. S'està valorant ara la idea d'un segon concert. Això serà, torno a remarcar, el 24, el 2024. Avui, la veritat, estava pensant també amb la llei d'amnistia i fins a quin punt el Partit Popular retardarà el Senat l'aprovació d'aquesta llei i fins i tot els jutges a aplicar-la. De fet, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat aquest matí que haurem d'esperar fins al 24 per aplicar la llei. Qui sap, potser veurem abans el bosc que l'amnistia. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Tres minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Marta Jarque.
Good evening, Barcelona!
Que no, ho vas dir en català.
Good evening, Barcelona.
Però no diuen, no diuen bona nit, Barcelona.
Ho has dit en català.
És que no hi ha anat mai. Ara us ho explicaré.
No, a veure, mestre Virgili, li haurem de fer... Bona nit, Barcelona. És com començar pel principi i dir adéu. Te recordes que ens ho va explicar el mestre?
Sí,
hauria de dir bon vespre,
li hauríem de fer arribar això al Bruce.
Perquè ja és... Bona nit, s'ha acabat tot.
És ja adéu.
A veure, és veritat que amb la tira de concerts que porta, està bé que ho aprengui, no?
Home, sí, sí, ja vindria a ser.
Sí,
sí. Els guions de Candela Figueres.
Oli. Oli, bon vespre. No, bon vespre no.
T'imagines
bon
que comença
putinat.
Així?
Oli.
Oli, oli. Oli, Barcelona.
Morts. Oli, a morts, jo marxaria.
I la meitat de la gent del concert
no
marxa.
No,
no ho faria mai amb Bruce, això.
No. A la producció, a Nuri Francisco.
Bon després dinar.
En Ferran Candavilla també la producció, la vida pràctica, la interpretació simultània de Marta Medina, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, al món digital, i Paula Moreno, al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Totes les famílies cada cop més tenim alguns energúmens, energúmens en el bon sentit. No, tenim uns personatges... Sí, molt, cada cop a cada família... És més sovint que sí, les famílies home. Trobem persones que no mengen productes d'origen animal.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Aquí repassarem l'altra actualitat, com sempre fem amb l'equip del Fabricació. A 3:15 avui parlarem d'Islàndia, de volcans i de mites. Ho farem amb el politòleg i màster de seguretat Guillem Porçals. Estem veient unes imatges impactants que ens estan arribant des de Grindavik a Islàndia, el poble que ha estat evacuat per la possible erupció del volcà. Perquè us feu una idea, si encara no les heu vist, surt vapor de les esquerdes provocades pels terratrèmols petits en els darrers dies. En parlarem avui amb en Porçals. I a les 4 avui farem el cafè amb Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona. Menys de dues setmanes, Jarque, per aquest gran recapte. Mm. El 24 i 25 de novembre es necessiten voluntaris, i ho remarquem, es necessiten voluntaris, i per això en parlarem avui amb Elisabet Viladomiu. Recordeu, el gran recapte és una de les grans campanyes organitzades pels bancs dels aliments de Catalunya. A l'edició passada, el gran recapte va aconseguir 6,2 milions d'euros que es van transformar en 30 milions de quilos d'aliments. Li preguntarem a la directora del Banc dels Aliments de Barcelona quins són els reptes d'aquest any. Això serà a les 4, després passarà la Pio Bernat demanant la paraula a Llei i en Joan Anton Català, que avui ens porta altres dimensions, ho heu escoltat bé, a l'Espai de Ciència. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un centro de gravedad. I per rematar el programa d'aquest dimarts tindrem a la Candela Figueres. Oli. Amb el retrovisor d'antes. Avui el crim de 1838.
Ara avui sí que has dit bé la data.
Lleida.
Lleida.
Lleida. Molta boia. I fent un top també per Terrassa.
Sí.
Lleida,
anirem
Terrassa.
De pal a pal.
Ah. Amb en Francesc Marginet, que ens hi portarà, arribarem a les 6 de la tarda. Sis minuts, ja que passen de 2:15, ara sí obrim la realitat paral·lela. Avui, realitat paral·lela molt musical, Marta.
Sí, perquè gairebé sense voler-ho, avui he comprat entrades per anar a veure aquest senyor.
Ei! Un, dos, tres, ja!
Sis mesos.
Com es fa aconseguir les entrades més buscades de tot el país a les 10 del matí?
Per això he fet una secció.
Sense voler-ho, doncs explica-ho, sisplau.
Mira, fa sis mesos...
Ja em callo, me n'he adonat del món que m'acabes de fotre l'entrada. És broma.
No, però està molt bé perquè a mi també em sorprèn. Vull dir, jo mateix sóc la primera sorpresa. Candela.
Tira, tira.
Fa sis mesos Bruce Springsteen va oferir els seus dos últims concerts a Barcelona.
Sí, uns més.
El cantant ja té 74 anys i els fans creien... Fixeu-vos que parlo en tercera persona del plural. És a dir, creien, no creiem.
Jo no penso dir res.
Ells i elles.
Els fans creien que ja no tornaria a fer gires mundials, però, clar, això va ser el mes d'abril i set mesos després el Boss i la seva E-Street Band tornen a la càrrega amb una nova gira que el 20 de juny farà parada sorpresa, ningú s'ho esperava, a Barcelona. La promotora està estudiant, ara ho apuntava la Mercè, organitzar un segon concert pel dia 21. Que jo em pregunto, què vol dir estar estudiant? Què estudien? Un curs accelerat d'anglès per dir-li al Boss, Boss, segon concert, ok?
Segon.
Què estudien? De quins colors faran els tiquets de les consumicions del concert?
Això és un tema,
és un tema, això. Això ja comença molts dubtes. Sigui com sigui, Mercè, nosaltres ja tenim entrades per anar al primer concert del Bruce.
Sí. Estàs treballant, sí. No t'escolta.
El segon d'aquests concerts serà molt pitjor, perquè ja no tindrà la veu tan fresca, el Bruce, això ho sap tothom.
Però en el segon t'acomiades i estàs més emocionat perquè marxes de la teva segona ciutat.
El segon plou. Res, que està fònic.
També és veritat, és veritat.
Alerta també perquè el concert que anem nosaltres, Mercè, serà dijous i molt haurien de canviar les coses perquè el dia després, que és divendres, no haguéssim de venir a treballar.
Ostres, no m'havia pensat això.
Que només em consola que a Madrid el Bruce hi toca el 12, 14 i 17 de juny i que el 17 és dilluns, el pitjor dia per sortir de festa perquè ho arrossegues ja tota la setmana. Especialment si et toca viure el concert al costat de l'Anna Rosa Quintana o la infanta Margarita, que són habituals del Bruce quan toca a Madrid.
Però l'infanta, ja encara li queden energies per anar... Sí. Infanta Margarita, per anar a veure en Bruce.
No crec que estigui a les primeres files com tenim nosaltres. Suposo que està un
dels seients
de... Mira, exacte, al palco.
Estàs dient molt, però estic convençuda que si hi ha un segon concert del Bruce...
Comprarem les
tornareu
entrades.
A comprar les entrades.
Ja ho veurem, ja ho veurem. Ara
encara
passarem...
Candela, passarem a visibilitzar... Tu m'ho preguntaves,
passa, passa,
no?
Passarem
a visibilitzar la meva ticket experience, és a dir, el procés de compra d'entrades que he viscut aquest matí en primera persona, però abans deixeu-me dir que des de que tinc les entrades per a pista delantera, pista delantera, que són les bones, això em diu la Mercè?
Són les bones.
Perquè pista tracera és darrere l'escenari.
Des de que...
No, però n'hi ha, eh, al darrere.
No hi ha pressió per part de darrere, eh?
No.
Allò que t'apreten, t'apreten,
que has fet un sàndwich. Pots moure't, o sigui...
Ballar,
i el
sentir el brus.
I el tens, el tens a 20 metres.
El tens allà a tocar, eh?
He dit molt, eh? Però encara menys.
Li pots arribar a tocar-li els peus?
Sí.
Sí, eh?
Si estàs... O sigui, si, Harket, tu i jo...
Què és aquesta conversa?
No, però és veritat.
No, no, sí, curiositat, sí, sí, endavant, endavant.
La distància que tindrem no aquest senyor.
Els mites, és important tenir-los a certa distància,
sí,
perquè si no cauen.
Sí, sí, sí. I cauen a sobre,
sí,
que tenen
fet,
una edat.
Sí, va caure, pobre Bruce. Veus?
I a tu no et va caure el mite, eh?
No, mai.
Bueno, continua amb la Ticket Experience,
mai.
Marta.
Sí, sí,
no,
sí, sí.
Estàs a la part de...
Pista delantera.
Sí, no, jo abans de passar aquesta Ticket Experience, que jo tinc moltes ganes de visibilitzar, i us volia dir doncs, que des que sé que el 20 de juny tinc una cita amb una estrella del rock, jo he deixat de viure tranquil·la. Saps aquella sensació de saber que d'aquí any i mig tens una marató?
Sí,
i que t'hi has apuntat amb els amics en un moment d'eufòria,
sí,
per la
sí,
que no,
no
estàs preparat
mai, això,
en absolut?
Sí.
No, no, jo apuntar-me una marató,
no m'hi trobaràs. Però entenc el concepte retirada de cables.
No, però sí. El que diu la Marta, no?, de dir, ostres, tens una fita d'aquí un any...
Sí. Una fita que no volies, sembla ser.
Em vaig apuntar a un concert així a Madrid.
Doncs a mi em passa el mateix. Tinc la sensació de com a seguidora molt relativa del Bruce, perquè, a veure, a mi sí que m'agrada. Jo tenia un àlbum seu.
I què va passar amb aquest àlbum?
No, que el vaig anar escoltant, però sí que és veritat que no em considero una superfan de Bruce Springsteen. No estic al nivell, no, que, Candela. No. He de guanyar encara molts galons per estar a l'alçada dels fans incondicionals que em rodejaran a les primeres files, que són precisament les que tenim al tiquet. I per això jo ja m'he fet un pla d'entrenament.
Tamasso d'en Bruce.
Jo tinc ja tot planificat, he comprat una agenda nova, perquè això és molt important, a setmana vista, 2000, clar, els últims dies de 2023 i fins a 2024, fins al juny, val? El primer que he fet...
És l'agenda escolar, no?, la típica agenda escolar que s'acaba per Sant Joan.
Sí, l'acaba millor.
I què he fet servir, doncs, per anar apuntant doncs, aquestes petites tasques, aquest petit entrenament, com si m'estigués preparant per una marató.
Ai, m'agrada, a veure què faràs.
El meu despertador fins ara, per exemple, sonava així, posa-ho, Paula... Jo sempre em despertava amb la sintonia al programa.
Ah, sí?
Per ja entrar, o sigui, despertar-me ja amb situació.
Només et falta això, eh?
Sí. Ara el meu despertador sonarà així, clar.
Ui.
Però, igual, te'n vas a dormir, no t'aixeques.
Sí.
The River no caldria.
Eufòria, eh?
Si em desperto no, ja és un altre tema.
Clar.
Però jo he d'anar passant per tot el repertori del Bruce.
Potser no seria el millor moment del dia per escoltar The River, també t'ho dic. Però bueno, això, cadascú...
Bueno, ho he escollit així.
Sí, sí, sí.
Perquè no vol un despertar abrupte.
No, sí. Però és que...
Vol ser una fan diferent ja des del primer moment.
No, perquè primer sonarà el River i després... O sigui, anirà passant tota la coreografia.
Saps que el River no la va cantar, l'any passat?
Mira, amb els anys també m'he donat, segueixo amb el meu pla d'entrenament, i va molt bé que em diguis això, m'he donat que l'ordre del repertori del concert també és molt important. N'estic fent un històric perquè els dies abans em preguntaran amb quina cançó creus que començarà el concert?
Ui, sí, sí,
que és la típica pregunta. I és molt important doncs, tenir una opinió formada en aquest sentit. Durant el concert també m'agradaria molt allò establir contacte visual amb els altres fans.
O sigui, tindràs a la Mercè, la podràs mirar tot el rato.
Sí, però jo crec que també entre ells, com que és una comunitat,
parlem.
Es comuniquen visualment.
Sí, molt com amics íntims, eh?
Sí. Exacte.
Sí,
i a mesura que vagi tocant cançons al Bruce, anar-los mirant com vulguem dir, bona tria, eh? Aquesta és la meva cançó preferida. Ui, aquesta no la... Saps? Vull dir, tenir una mica d'aquesta cultura per anar previnguda. Exacte. I poder-me comunicar també amb els fans, amb la gent que tindré allà a primeres files, que serà gent ja molt preparada, perquè el concert sent que van. Vull dir, aquesta gent ha anat a molts concerts.
Sent en els darrers dos anys.
I passo ja al tercer pas del meu entrenament específic. Estic treballant també la tonificació.
Home, és un concert llarg, no?
Clar, perquè el concert del Bruce és exigent, cues...
Això sí que
fa mandra. Esperes 3 hores a peu, perquè Mercè m'has dit que més o menys durarà
sí,
això.
Sí, 3 hores del directe.
3 hores a peu durant el concert i no vull que les cames allò em facin figa en el que serà, segons tu, el millor concert de la meva vida.
Has d'anar a fer spinning. El dir.
Clar. Sí. Un pla exigent, el que m'he proposat de seguir, però molt complet, que crec que aborda tots els aspectes claus de cara al concert. Resistència, agilitat i també intuïció, amb allò de les cançons, quines cançons crec que tocarà, quines no. Deixo per l'últim moment el codi de vestimenta, que aquí, Mercè, si et sembla bé, em deixaré guiar per tu, pendents també una mica de les previsions meteorològiques.
Sí.
Ara sí, Candela, t'ho preguntàvem, fes la pregunta clau. Què és això? Com hem viscut el procés de compra o com hem aconseguit comprar les entrades?
Sí.
Deixeu-me, per últim, doncs així descriure-us aquest procés de compra d'entrades. Deixeu-vos estar del procés independentista. El veritable procés és el de compra d'entrades del Bruce i aquí no hi ha amnistia que valgui. Tot s'hi val i només preval una llei. La dels més forts. Tot això que narraré és basat en fets reals, eh? Tot això és la meva experiència.
Basat? O sigui, no hi ha interpretació o és tal qual?
No, és així.
Jo t'ho puc confirmar perquè està al seu costat. No.
Per tant, està fent la narració en primera mà.
Sí. Les entrades es posaven a la venda avui a les 10 del matí. Nosaltres, jo he estat convocada a 9:45.
Correcte.
I ja ens hem registrat.
Per escalfar.
Exacte. Després de registrar-te en aquesta web d'entrades, passes a una mena de sala d'espera virtual, com si estessis al dentista del metavers, i allà tu esperes.
Que hi havia moltíssima gent allà, no? Et deia el nombre de persones que s'estaven...
No. Oh.
Però... I podíeu parlar entre vosaltres?
Ara, a 9:45 hem començat a rebre whatsapps de gent que també estava a la sala d'espera, compartint una mica el seu neguit. És un moment com de comunió dels fans
aquí,
del Bruce.
Aquí, a la teva esquerra.
Exacte. Mira, tu ja estàs, ja hi ets? Sí, jo també, estic a la sala d'espera.
No
va, quins nervis. Finalment, després de molts nervis, hem passat de pantalla i ens han redirigit a una sala d'espera on se'ns donava la benvinguda amb un missatge molt personalitzat que començava dient «Hola, fan».
Però fan bueno, ja en català, això? No? No fan de diversió en anglès, fan de fan.
Bueno, en realitat en castellà, no?
Fan de fanàtic. I la Mercè diu, això sóc jo.
Clar, jo m'he sentit identificada al moment.
Tensió en augment, més missatges de gent que ja s'està començant a comprar entrades, que aquest moment també és un moment crític, perquè dius, per què a mi encara em fan estar aquestes... Per entendre en quin moment de la cua estem, un ninotet avança per una barra, això tot això parlem d'aquesta web, que es va carregant mica en mica. Una estratègia de tortura virtual de primer ordre i la tensió en aquests moments és màxima. Ja tens gent que té entrades, tu no les tens, i de sobte ha passat això. Treu la música.
Truquen.
L'èpica del moment es desfà com un globus d'aquells del Viena quan xucles l'heli per fer veu de pitufo, sabeu?
Sí.
Perquè hem rebut un WhatsApp d'un contacte familiar de la Mercè que ens comunica que ella ja ens ha comprat les entrades.
Ah, us les ha comprat a vosaltres!
Clar, és que estem... No, però acaba.
No, m'anima a saber que això és molt dels fans de Bruce de pura raça, per dir-ho així. Que són aquestes compres col·lectivitzades.
Compra en previsió.
No, perquè la cosa és... que ara no sé si ho diràs, però és que no em vull avançar.
Només
pots comprar, per seguretat, 6 entrades. O sigui,
només...
no pots anar i entrar a... O sigui, clar,
a quan va l'entrada?
Depèn.
Ui, no ho vulguis saber.
No,
sí, sí que ho vull saber, sí.
El sou del mes per 6.
No. Sí, no?
La més econòmica crec que eren uns 60 i cap amunt, cap a fins a 140, que és al davant, i després hi havia les VIP, que eren uns 200 i pico.
Doncs,
i unes...
A veure, 275.
No són gens barates, però no les trobo cares per ser el Bruce Springsteen.
No. És que ve tantes vegades que tampoc.
I portar el show que porta.
Mm-hmm. Bueno, llavors això, que és, només pots comprar 6 entrades. Llavors, clar, ens havíem de repartir la feina.
Clar, però vull dir que tenia una estratègia grupal ja pactada i prèvia.
Hauria pogut passar que tothom, el teu familiar i tu, haguéssiu comprat alhora, vosaltres dues i el familiar, 6 i 6 entrades?
No, perquè estàvem constantment connectats a través de WhatsApp.
Sí, sí.
Però en un moment donat tu pots dir, jo estic dins. I llavors dius, ara no perdem l'oportunitat i comprem.
Sí, clar, no, tu compres.
Jo hauria comprat.
Sí, hauries comprat totes.
Endavant.
Sí, però mira, us haig de dir que amb la meva etiqueta de fan tinc entrades per Estocolm, per cert, si algú, perquè no puc anar-hi, però allà no et deixen fer aquesta revenda fins 5 dies abans. Perquè tu, saps? Vull dir, no sé si m'explico.
Sí, o sigui
per
que
no inflar el preu.
Perquè no puguis inflar el preu, perquè no et puguis...
especular tant.
Exacte, entrades.com.
Veus?
Vull dir que està ben pensat.
Sí, sí, sí. A mi només em queda dir que sóc una més, ja formo part del grup. I, per tant, m'he tornat a animar aquest matí i, com que estic de molt bon humor, he buscat el Viana més proper a la ràdio per fer la broma d'Eli, aquella, algun dia a l'antena. Que em saludeu i que jo...
Ah, que tu...
Fer la veu de pitufo.
Sentiràs millor, eh?
Quan vulguis.
Sí, fins aquí.
Gràcies.
Contenta ja. entrenant.
Gràcies. Gràcies, gràcies, Harke.
A ti, gràcies. Gràcies.
Va, 10 minuts per arribar al punt de... Gràcies per acompanyar-me, també. Eh?
Tu, gràcies per ser-hi.
Per arribar al punt de les 3, Uri, què? Ens hi posem o no?
Va, anar-hi. I vaig jo?
Tira, tira.
Sí, no, perquè m'estan arribant whatsapps i m'estan... Volen les entrades d'Estocolm.
En sèrio, te les estan comprant ja? És que aquest grup de whatsapp de fans... És la sala d'espera de whatsapp de la Mercè de fans.
És la definició de fanàtic, de debò. Un punt preocupant, potser, eh? Què és aquesta velocitat de... Què és aquesta fibra...
I parlant de velocitat, Harky, jo crec que t'has deixat el moment en què aquella persona que està...
La personeta, sí.
La personeta que està caminant, quan tu ja entres directament a comprar l'entrada, corre, no?
Clar, perquè
sí, fa el, diguéssim, l'esprint final.
S'està pensant per l'entrada.
És horrorós. Ho hem passat malament.
I aquesta personeta va vestida d'alguna manera?
No, és blava, és blava.
Texans, sí, samarreta blanca.
Persona anònima. A veure, Uri.
Allò que no em puc treure del cap. Avui us vull parlar d'un tema que ens afecta a tots per igual, que és la inflació. Convindreu amb mi que la inflació no ens la podem treure del cap ni de les nostres vides, en general, i des de fa molt de temps. Però us porto un titular que crec que ens pot donar una mica d'aire, una mica d'esperança, tot i que és un pèl críptic. Diu, la inflación de los alimentos cae por debajo del 10% por primera vez en 18 meses. És una baixada de l'augment.
Ah.
Val? És un concepte estrany, però... Bé, és una baixada, en tot cas. És el nivell més baix des del març del 2022. Hem d'estar contents, però d'una manera continguda. Perquè estar per sota del 10% ens podria situar, què sé jo, a l'1%, al 2%, al 5%, però no, ens trobem al 9,5%. Però ja et trobes un 0,5% per sota d'ahir. Que, en el fons, és un triomf.
A veure, t'està dient la veritat.
Sí.
El que passa que, clar, no hi ha massa motius, sí que és veritat, per celebrar.
Però tu què prefereixes? Quedar-te igual o que pugi o baixar un...
No, clar.
Sempre baixar una miqueta, no?
Home, doncs com ha de ser. I això no és tot perquè, com bé sabeu, el que no baixa de cap de les maneres és el preu de l'oli. El precio del aceite vuelve a repuntar y se sitúa ya en un 73,5% por encima del nivel de hace un año. És un 73,5.
És fort, eh?
És moltíssim.
Sí.
En dos anys...
És que ni les criptomonedes, eh?
No, clar. Invertir en oliva, haguéssim hagut de fer, eh?
Si hagués plogut i haguéssim tingut una mica de més bona collita, ara els pagesos per primera vegada es farien rics a la història. Però, clar, ara no hi ha oliva.
La teoria és aquesta. Jo crec que el pagès, que és una feina duríssima recollir l'oliva, i tinc amics que s'hi dediquen, no acaba de rebre el benefici d'aquest 73,5% de la pujada.
No, perquè tampoc en tenen, pobrets meus, gairebé d'olives. No.
En dos anys l'oli ha duplicat el preu. És veritat que en aquest programa no dominem massa els números. Som
de lletres.
De lletres, podríem dir. I potser els percentatges ens poden fer una mica abstractes, però us imagineu un augment del vostre sou del 73,5%?
No estaria malament.
On he de signar?
Ara que ho és molt més clar, no? O duplicar-lo en dos anys. A mi m'aniria perfecte perquè aquest dissabte, i això és estrictament cert, volia comprar unes escopinyes i em volien clavar 8 euros.
Per unes escopinyes?
Una llauna d'escopinyes.
Però que eren d'oli.
7,90.
Esferificat, clar. Era oli esferificat en forma d'escopinya.
Jo no sé si porteu el compte en pessetes encara, jo sí, i 8 euros són 1.300 pessetes.
Canela, per favor.
És que trobo molt fort que ara m'estigui recriminant si porto el compte
en
pessetes.
Ai, perdó, no sembla que t'he mirat a tu.
Quan us faig jugar sempre al Precio Justo Vintage i no n'encerteu ni una perquè porteu fatal les pessetes.
Sí, doncs jo ho faig i mira, bueno, ho hagués encertat moltes vegades, però per sobre del... Bueno, allò que em vaig autoimposar la trampa, que era encertar la clavada.
Encertar la clavada i és pitjor, i et van a la contra.
Clar, 1.300 pessetes per una llauna d'escopinyes. Jo recordo menús inclús a 900 pessetes.
Sí.
1.200 per una llauna d'escopinyes. No sé, ho trobo molt fort. Altres productes que han pujat entre un 10 i un 16% són l'arròs, les patates, els llegums, els cereals, la llet... O sigui, dia d'avui ja no pots tenir ni una vida austera. No et dic grans vicis o grans coses, però, no sé, comprar una mica d'arròs. A partir d'ara farem arròs i llegums per estalviar. Doncs no, ha pujat entre un 10 i un 16%. En fi, ja que la inflació ens afecta a tots per igual, rics i pobres, gent de dretes i d'esquerres. Potser seria un bon motiu per sortir al carrer i manifestar-nos tots junts amb proclames clares, concises i ocorrents com aquesta.
Sí,
ho he fet jo a la cuina.
Aquest crit és teu?
No, és aquella senyora tan simpàtica.
Ah, de veritat. Saps què passa? Mira, justament, gràcies per treure aquest tema, perquè el tema de la inflació, Harke, ho tractarem avui, justament.
Sí, exacte. L'Elisabet Viladomiu, que és la directora del Banc dels Aliments de Barcelona, de cara també aquest gran recapte de divendres i dissabte que ve, a veure si la inflació i l'augment de preus té també efectes, això, en les donacions.
Abans, però marxem a publicitat. Ja estàs segurs? Ja estàs millor?
Home, estic preocupat, Mercè, però sí, una mica gust m'he quedat.
Compartit. Sí. Doncs marxem a publicitat.
L'hem de convidar a escopinyes, sí, a l'Oriol Lundia.
I mira, a la tornada continuarem parlant dels preus de la inflació.
Molt bé.
Perquè anirem cap a Can Magí, ja sabeu. Penúltima hora, avui, a Fabricació.
Y de ternura es el alba, con el dulce despertar de estar unidas dos almas.
Radio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel arrenca el matí amb La Caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí, entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Candela, saps què passa? Que estem trucant a 120 en
contacte. Ai, Candela.
Què ha passat aquí?
És la penúltima hora, què?
Que el concert del Bruce també porta't millor, eh?
Per què?
Però també, clar, cantes així totes les cançons?
Totes. Per cert, tu també hauràs de saber-te les lletres, perquè això de fer veure...
És que miraran malament, si no.
Saps això que estàs en un concert i fas... Sí, que mous els llavis, no? Com si fessis playback.
No, i si estem a les primeres files, si en algun moment et mira el Bruce o et fa pujar a l'escenari, tu imagina't quin paperot no saber-te la cançó. Jo estic molt nerviosa, i tu?
Vols dir que et farà pujar el Bruce a l'escenari, Marta? Vull dir, ja que les expectatives que tens són heavy, per aquest primer concert.
Però és típic, típic. T'imagines que et passés? Això t'arruïna la vida, eh?
Jo faig veure que em desmaio. De l'emoció, que tots els fans ho entendrien, i així passaria desapercebuda. Perquè, òbviament, jo tampoc em sé cap cançó.
I també, mira, això ho vam parlar divendres, la Ludwig van, a veure si fan una versió.
Sí, ara.
Estaria... Ho tenim a tocar, això.
El meu amor se'n va se n'ha anat de vacances. Per cert, aquest és el títol de la cançó.
Digues.
Estem intentant connectar amb Jordi Coscollola, però ens han dit que està amb un client. Els clients,
els
a Can Magí,
el primer.
Llavors intentarem a veure si podem connectar amb en Jordi Coscollola des de Can Magí. directament passem a aquestes notícies vintage.
Va, perfecte. Doncs viatgem el 14 de novembre de 1979. Era dimecres i mentre aquí estem vivint temperatures dignes de primavera amb aquest estiuet de Sant Martí actualment, que jo aquesta nit amb el nòrdic una mica més i el tiro a la terrassa perquè és que no...
Però hi ha un fenomen que és que comences amb molta calor però cap a les 4 o les 5 del matí fa fresqueta.
Estàs descrivint el que m'ha passat a mi.
Saps què has de fer? Has de treure el peu. Un peu.
No, perquè llavors el peu m'ha suat, el trec fora i m'encostipo.
Ah, no, doncs l'aixugues una mica i llavors treus el peu a fora, com bé, un termostat. Entrant i sortint.
Això són per altres coses.
Ha sigut horrorós aquesta nit, però bé, a diferència del que està passant ara, el 1979, el 14 de novembre de 1979, l'hivern anticipat havia arribat a l'Alt Urgell. Veus? As the winter winds litter London with lonely hearts, oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. Però no un fred a mitges, eh? Un fred de veritat. El termòmetre de l'Alt Urgell havia caigut fins a 8 graus sota zero. Això de màxima, perquè la mínima no havia pujat dels 0 graus. Com es diu? No. És a dir, a la mínima... perdoneu, mínima 8... mínima menys 8 graus, màxima 0 graus.
Ja ho hem dit, que no som de números.
No som de números ni de temperatures. Unes temperatures que els Tomassos Molina de l'època els tenia molt preocupats perquè encara quedava un mes per entrar al hivern pur i dur.
Clar.
Encara no estava... I clar, tothom hi anava amb abrics de pell i fins a les orelles i amb guants i bufandes.
Era el canvi climàtic, però al revés.
Sí,
de fred.
Però només a l'Alt Urgell, perquè no explica què està passant a la resta de Catalunya. Sort que l'escalfor al cor la posaven tres joves d'Irun, al País Basc, que havien guanyat el campionat d'Europa d'acordió.
Ai...
No sabia què dir d'un, en Jan Tiersen.
Fa pobret, no, aquesta música?
És que és un senyor sol tocar l'acordió, eh?
Fa tristot, l'acordió, és tristot.
És preciós, l'acordió. No,
hi ha
un punt nostàlgic, preciós. Ai. Les tres noies s'havien presentat amb els seus acordions al concurs que se celebrava a París i cadascuna s'havia emportat la primera posició en la seva categoria. La Idoia, a la categoria de debutants, i la Maria José i la Sara en el concurs de duets. O sigui, col·le per elles i els seus acordions. I de l'acordió passem a un altre instrument, el violí de Pau Casals.
Res a dir.
Anava a parlar abans, però l'Uri m'ha dit no, que m'estic emocionant. No
està plorant.
Estàs plorant. El violoncel de Pau Casals.
El violí també el tocava, no? És que avui no, jo el que no toco és ni una ni quarts ni res.
En aquesta peça que estem escoltant...
Tocava el violoncel.
Ah, però és que la notícia parlava del violí, però bé, sí.
Però llavors, si la notícia parlava del violí, és el violí.
A veure, és igual, que toqui el que vulgui el Pau Casals, perquè segur que tot tocava bé. Convergència Democràtica de Catalunya es queixava que el retorn de les restes mortals del músic català més important de tots els temps s'havia fet amb molt mala previsió per part dels organismes competents i que tampoc s'havien organitzat bé els actes protocolaris. Convergència es queixava concretament que la televisió havia donat una versió parcial i havia silenciat fets de transcendència política internacional, com la presència dels delegats del president francès i de les Nacions Unides, o la carta que havia enviat el president dels Estats Units del moment, Jimmy Carter, a perdonar el seu condol. Tot i així, Convergència aplaudia el comiat massiu que el poble català havia fet un dels símbols principals de la resistència catalana. Les restes mortals de Pau Casals van arribar a Catalunya el 9 de novembre de 1979, feia just 5 dies, i havien arribat per via aèria des de San Juan de Puerto Rico i havien arribat 30 minuts abans de lo previst.
Caram.
És a dir, res de delay, que un avió t'arribi 30 minuts abans, està molt bé.
Perfecte.
A l'aeroport l'esperava el ministre de Cultura, el governador civil de Barcelona, l'alcalde de Barcelona, el conseller de Cultura de la Generalitat i una representació de l'Ajuntament del Prat i també l'orquestra de Barcelona, que en plena pista de l'aeroport es van posar a tocar la sardana Sant Martí del Canigó del músic del Vendrell. Uri, és una sardana, això, no?
És preciós.
A veure si ara em diràs que era una copla i l'estaré liant.
No. Ara m'estava imaginant la gent tocant al mig de la pista aèria, que això és màxim honor que pots rebre.
M'hauria encantat estar en aquest moment. Després de la sardana van traslladar el fèretre al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, on el poble català es va poder acomiadar definitivament, i tot seguit el van tornar a traslladar a l'abadia de Montserrat per fer-li la cerimònia religiosa de pertinent.
Pobre home,
quin mareig. Sí, i espera't, que encara li quedava un viatge. El van tornar a moure fins al Vendrell per rebre sepultura, o sigui que més o menys, com la reina Elisabet II l'any passat,
deixeu-me
Esquerra.
No es pot ser important, perquè mira què fan després.
Després de passar-te tants anys exiliat fora del teu país, doncs quan arribes aquí, ni que sigui mort, dona uns quants toms. Jo ho hauria agraït. Més coses importants. Aquell dia també es començava una investigació superimportant, però superimportant, i a més, investigació oficial, sobre l'OVNI de Manises, al País Valencià.
Ui!
Això s'amor de la valenciana. Floreix l'amor com jasmil en flor. Això s'amor de la valenciana. Com el bunyol en sucre una dolçor.
Les autoritats aeronàutiques havien posat fil a l'agulla per saber què havia passat exactament el passat diumenge per la nit, quan un avió de la companyia TAE, Transportes Aèrios Españoles, TAE, havia realitzat un aterratge d'emergència a l'aeroport de Manises per culpa d'un ovni. Atenció, el pilot de l'avió, el comandant Tejada, però que molta gent el deia per el seu nom, li deia Supercarabelle. Carabelle. Carabeles. El pilot es deia Tejada, però li deien Supercarabelle.
M'encanta, m'agrada.
Doncs havia intentat, sense èxit, apartar-se de la trajectòria de l'OVNI.
Teniente Tejada o Teniente Tejada?
Comandant Tejada. Ah, no, teniente no ho he dit en cap moment. Però bé, tu veig que estàs com jo avui.
Comandante Tejada o Comandant Tejada?
Saps què estava pensant? Que ara no vam quedar que els OVNIs els hi deien Fanis.
Fanis, això ens ho va dir Ignasi Ribas.
Clar, però l'any 79 encara se'n deia.
Encara no els deien Fanis. Bueno, el comandant Tejada, Supercarabelle, pels amics, havia intentat sense èxit apartar-se de la trajectòria de l'OVNI, però al final va decidir prendre terra perquè no hi havia manera humana d'aconseguir-ho.
Sí.
Perquè és que, de fet, era l'OVNI qui perseguia l'avió.
Carai.
Segons declaracions del Supercarabelle. Llavors, davant d'aquestes declaracions, clar, doncs van dir...
No té credibilitat, no, Supercarabelle.
No, però és que comandant
Tejada... Potser és una qüestió aeronàutica transcendent, això.
Ara entenc el que et volia preguntar, és que no t'ho he dit bé. Què és, el comandant Tejada o el comandant Jada.
Si és el que t'ha dit l'Uri.
No. Jo he dit comandante Tejada. Jo el comandante Jada no l'havia valorat en cap moment.
Clar, com es diu exactament?
És el comandant espai Tejada.
Tejada és el...
També conegut com a Supercarabelle.
Exacte.
Sí.
Doncs bé, que...
Sí? Ara ja està, gràcies.
I tocava el violoncel. No, és conya. Bueno, doncs davant d'aquestes declaracions de que li perseguia un ovni, va arribar a terra i van dir investiguem l'assumpte. I és que la cosa preocupava una mica, perquè feia uns mesos que en un altre vol entre Barcelona i la Palma de Mallorca havia passat una cosa similar. S'havia vist un objecte volador no identificat que també havia obligat a un pilot a aterrar de forma d'emergència.
Un dron. Bueno, aquella època no hi havia
drons. No. Vols deixar-me d'escarxar les notícies?
Però, bueno, i no se sap per què?
Les de mi no, les de 1979 no se sap.
Bueno, tampoc fa tant, el 79.
No, no fa tant. Hi ha gent, vull dir, som amics de persones nascudes al 79.
Sí, sí, sí. Exacte.
I acabem amb un titular apocalíptic. Barcelona, fuera de la ley.
Esta es una trato, nena. Ya no ocurrirá jamás, jamás. Si esto sale, me retiro.
I és que en menys de 24 hores s'havien produït 5 atracaments a Barcelona a punta de navalla, pistola o mitges negres al cap, que també era una altra modalitat.
A mi, si em fessin triar, preferiria que el que m'atraqués fos el de les mitges negres al cap.
I t'intenta colpejar amb el cap, amb la mitja, o sigui, és la seva arma.
Com allò amb les tovalloles, saps que quan t'ho fan així ràpid et fa...
Fa mal, eh? És un fuet que fa mal.
La gent que té molta idea.
El primer l'havien fet uns professionals a l'oficina de Banca Catalana del carrer Aragó 406. Exacte, aquests pistoles. Dos homes havien entrat amb escopeta. Bueno, pistoles, escopeta. Es considera...
Ostres!
Home, sí, armes de foc.
Doncs hi havien aconseguit emportar-se 300.000 pessetes de les caixes normals.
Carai.
Espera. I 2,5 milions de la caixa forta perquè encara no havien posat el dispositiu d'obertura en retard. És allò que ha de venir el tècnic, no ve, i mentrestant ja t'han vingut a robar. El segon l'havien protagonitzat uns nens de 12 anys que havien entrat a robar en una botiga... Amateurs. Havien entrat a robar en una botiga de roba, que anaven amb navalla perquè eren amateurs. I el propietari els hi va donar 2.000 pessetes que tenia a la caixa. Va dir, va, aneu tirant abans que truqui la policia, que m'estic posant de mala llet ja. Un altre atracament es va fer en una oficina de la Caixa. Veus mitges. Que hi ha diversificació d'entitats, eh? Però com que... molt bé, l'Uri, sembla que estiguis llegint el guió i no ho has fet. Però com que un dels treballadors estava parlant... No, aquest no és el de les mitges.
No.
És el següent. Però com que un dels treballadors estava parlant amb un amic seu, lo típic que és l'hora d'esmorzar i truques al teu col·lega que està en una altra oficina per comentar la jugada, doncs aleshores va avisar el seu amic de que estaven atracant i la policia va arribar més ràpid de lo normal i els atracadors només van tenir temps a robar 400.000 pessetes i no a tocar la caixa forta. O sigui, que això de perdre el temps...
A vegades és invertir-lo, eh?
Exacte, veus? Mai més ben dit. Mai més ben dit. El cinquè robatori l'havien fet...
Aquest
sí que és el de les mitges. Havien fet uns atracadors que havien entrat a robar amb unes mitges negres tupides.
Ja està, sense cap arma ni...
No. Perquè van pensar, com que ja no em veuen...
Ja fa por, això, de ja vegades. Sí, sí,
sí. Què passa? Que com que no s'hi veien, només van robar 300.000 pessetes. Van marxar a cames. Ajudeu-me,
perquè... Això s'ha de provar abans.
S'ha de provar.
Visibilitat...
I finalment una senyora que s'estava provant roba en una botiga, en el moment de pagar, va dir adéu molt bones i va sortir corrents amb la roba que portava al moment. Què passa? Que s'estaven provant un jersei lila i unes botes liles. Clar, un vestuari una mica sospitós i fàcil de localitzar, sí, i que la policia li va permetre, doncs, detenir a la...
Un senspa.
A la lladre.
Lladre.
Lladre. Ai, què vol dir que anem cap a Torà, ja?
Sí. Ah. Ai, que bé.
Li canvia el xip.
És que li canvia l'accent, sí, sí, quan ja parla de Torà.
Ja hi és.
Se't posen els ulls xinets, xinets d'alegria.
Més xinets. Anem cap a Torà, Paula? Va, anem-hi, va.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Minuts que passen ara de les 3 del migdia, penúltima hora aquí al Fabricació Pròpia. Com ja sabeu, connectem amb les nostres corresponsalies. Avui directament des de Camp Magí, de Torà de Riubregós, al Solsonès. Jordi Coscollola, molt bona tarda.
Bones tardes.
Què passa, Jordi?
Molt bé, aquí començant la tarda, amb alegria, com sempre.
Escolta, estàs...
Els nostres clients amb les mans obertes.
Estàs a la botiga ara, no?
Ara sí, ara sí. Avui quasi bé, mira, un takeaway, ràpid, delivery d'aquests amb què has anat bé. No he pogut ni parar a dinar bé.
Res, o sigui... No...
I que el Jaumet t'atenen perfectament, eh?
Vale, gràcies. Però, escolta, Coscollola, dius, per tant, que avui no has dinat.
Ui, quasi, quasi res, però aquí la botiga no es pot dir això, perquè puc tastar qualsevol coseta, qualsevol embotit dels meus, ja equival, eh? Vull dir, ara em tallo aquí un 4 llesques de bull de poma amb nous o de festuc i ui, ja vaig servir, eh? Que proteïna pura.
Bo, Jordi. Quin és el tema més comentat aquest matí, Camp Magí?
Ara mateix, mira, la gent està bastant preocupada per el tema de l'aigua. Ja abans poder veure possiblement els horts que no es podia regar, però és que ara ja tothom està parlant bastant de que com acabarà tot això, eh? Que a veure si haurem de fer restriccions com més sèries, ja. Està a l'hora del malbaratament i tot, de com estem gastant els productes, o el tema de l'aigua, com la portarem a terme, si haurem d'estar-nos de dutxar-nos els 10 minuts que fem, si no els haurem de passar 5 minuts. Clar. Tot això és el que es parla ara mateix per la botiga.
Clar. Escolta, abans parlant també de la inflació dels preus, com ho teniu això aquí a Camp Magí, Jordi? Ho heu notat a la cistella?
Ara no, nosaltres ho vam notar després del Covid, allò que l'any passat es va pujar tot bastant, però aquí estem en una zona que bastant, hi ha bastanta competència i els estem mantenint bastant. Però sí que fa un any es va fer una alçada de preus molt incrementada. Ara no, ara s'ha estabilitzat bastant, eh?
Mira, Jordi, fem una cosa. Ara en quin passadís estàs tu, de Camp Magí, diguéssim?
Mira, entre el passadís d'on tinc els macarrons, que a molta gent li agraden...
Bons macarrons, bons. Puc assegurar, de primera mà. Ja saps que t'he fet una comanda.
Sí, exacte. Ja, de cara al divendres ja serem aquí.
Perfecte. Bons macarrons de Camp Magí.
I veig en perspectiva, pues, tot el que és l'apartat de la fruiteria...
Fantàstic.
Aquí els vins, tot.
Mira, doncs...
Ja estem començant a posar el tema dels torrons i els lots de Nadal que no paren.
De Gramunt, bons. Ara et demanaríem un favor, Jordi, que pots anar a les escopinyes?
I tant.
Ah, doncs mira, que és el segon passadís?
Sí, el segon passadís, vete com te'l fas, eh?
I tant. Escolta, a quan tens les escopinyes? Perquè ara ho parlàvem.
Mira, estic al davant. Quina sí. que vols? La Pai Pai, la Ferrer... La Qualiment...
La Ferrer.
La GCM... Mira, la Ferrer la tenim a 4,95.
Oh!
Cap a Torà. És que...
Em surt a compte agafar el cotxe,
anar
a comprar escopinyes i tornar.
40-50 unitats...
Sí, és això.
5 unitats per peça.
Em volien esquilar aquí a Barcelona.
95. I si volguessis la d'oferta, que és la de la marca Qualiment...
Perfecte.
A 3,95.
Baratíssim.
Uri, saps què pots fer? En comptes d'anar cap allà, ho pots de fer online, a Camp Magí.
Quin luxe.
Ah.
Sí.
S'ha acabat, això de comprar al barri.
El mateix preu.
Fantàstic. Jordi, ja per anar acabant, què fem? Previsió del temps i del trànsit a aquesta hora des de Camp Magí? Com ho tenim?
Mira, ara tenim aquí a la plaça de la Creu, estan arribant tots els nens que van als instituts de fora i els seus pares per aquí els venen encara a buscar amb els cotxes perquè hi ha algú que és de Masia i ha aparcat aquí el Cots Altina que ens arriba des de Cervera encara no ens ve i el Prat Serrat també. Dos. Un del Cots d'Alzina, de Cervera, i el Prat Serrat d'aquí descarregant tota la joventut de Torà.
Fantàstic. I el temps com el teniu, Jordi?
Mira, pues surto un moment a fora perquè també tinc el tema de lo que miro la temperatura.
Tu tens la temperatura allà,
eh? Ostres, això encara estem fent l'estiuet de Sant Martí, que en diuen.
Fantàstic. Quina temperatura dius que marca Can Magí de Torà, ara mateix?
9 graus a la sombra, o sigui que poder estem a 20-21 al sol, eh? No és normal, això? No és normal.
Es desfaran els torrons i tot.
És molt fort.
Exacte, sí. Encara és l'estiuet aquest de Sant Martí, que diuen. Encara dure.
Ai, Jordi Coscollola, des de Can Magí de Torà, ja sabeu... Ah, per cert, que no t'ho hem preguntat, oferta de la setmana, Jordi, com ho tens?
Mira, aquesta setmana posaríem les cuixes de pollastre amanides amb la recepta de l'àvia Neus aquí al cim de la muntanya per poder-les vendre a un preu exclusiu, a 7 euros al quilo.
Fantàstic. Perfecte. Doncs, escolta, si voleu provar aquestes cuixetes...
Més barata que les
escopines. La recepta de l'àvia Neus, també una gran cuinera i una gran persona, doncs vinga, Can Magí de Torà. Gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Que tingueu molt bona tarda.
Ara sí, un quart de quatre, volíem dir, en punt. I, Jarque, tu aquestes cuixetes...
Boníssim. Super econòmic, eh?
Val la pena, eh?
Sí. Jo m'he quedat estorat.
Mira, és que les escopinyes a meitat de preu, eh, que aquí...
Mateixa marca, que em volien entaforar l'altre dia.
Ens prenen el pèl, eh? Sí. Els de ciutat.
De mala manera.
En qui faràs la digestió avui, Jarque?
Doncs avui em fa molta il·lusió fer la digestió amb l'Adrià Codina, historiador de l'art, pèrit en art i en antiguitats, Mercè, que està exposant a Feriarte, que és la cita més important de l'art antic i modern de l'estat espanyol, i té només 22 anys.
Doncs en parlem tot seguit, després de la pausa.
Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge per a millorar Catalunya. Cada dia movem 1.000 trens en una xarxa amb 214 estacions que utilitzen 110 milions de viatgers cada any.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial. Perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, 3 minuts que passen d'un quart de quatre. Aquests dies a Madrid se celebra el Feriarte, que és la cita més important d'art antic i modern de l'estat espanyol. I tenim un català de Lleida, per tant, un català dels bons, trencant tots els rècords de precocitat, Jarque.
Sí.
Amb només 22 anys, i ha presentat doncs, el seu projecte, Adrià Codina Art Gallery.
Sí, l'Adrià Codina busca posicionar-se entre els millors galeristes d'art del país i obrir locals també a Lleida i Tarragona. És historiador de l'art i pèrit en art i antiguitats i, de fet, doncs, això ho dèiem abans, l'antiquari, per dir-ho així, doncs, més jove d'aquest Feriarte que, com dèiem, s'està celebrant a Madrid. Adrià, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Pues molt emocionat i molt elevat per el que em dieu, perquè la veritat és que m'omple satisfacció.
Però tot el que hem dit és veritat, no? És a dir, realment ets molt jove, no? I ets una persona que et dediques a una cosa que estem habituats doncs, a veure que s'hi dediquin persones doncs, d'edat més avançada, Adrià.
Sí, la veritat és que estic com sol en aquest món dins del que és la gent de la meva edat. I mira, amb aquesta fira he conegut uns estudiants del màster que estan fent aquí del Mercat de l'Art. I la veritat és que me sento com recolzat perquè sé que hi ha gent que es vol introduir dins d'aquest món, que està agafant estudis i no sé. La veritat és que en un món en el que jo me trobava sol, perquè l'art que jo estic acostumat a tocar al segle XIX i XX és un art que normalment els joves no estan a l'ordre del dia d'aquest art, sinó que ja consumeixen un altre tipus d'art, pues la veritat és que és una satisfacció.
Clar. I és que, a més, ara tu estaves parlant, no, que has conegut altres estudiants doncs, que també s'hi dediquen, però, clar, jo m'imagino als expositors d'aquest Feriarte de Madrid, que, per cert, si no m'equivoco, és de l'11 fins al 19, d'aquest mes de novembre, Adrià.
Sí, sí.
Doncs, clar, jo m'imagino, no?, que normalment la gent que hi exposa i la gent que també hi passeja deuen ser bastant més grans que tu. No sé si se sorprenen també de veure't o si et fan preguntes.
Sí, 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 la veritat és que sí, la gent que no em coneixia està sorprès i la veritat és que me vaig apuntar amb aquesta fira perquè van haver-hi dos galeristes molt importants de Barcelona que van visitar un espai que tinc a Lleida on tinc la meva col·lecció privada i tal, i era un espai molt màgic perquè és com un passadís on porta al despatx on treballo diari i allí tinc pues, les coses que jo he anat comprant al llarg dels anys i que per mi són superimportants dins de la meva col·lecció. I van veure aquest espai i van flipar i m'han dit jo, Adrià, diu, és que has de venir a feriar-te, vull dir, has d'anar a lo alto i llavors d'allí ja agafaràs contactes, trobaràs clients, te relacionaràs amb la gent, diu, i podries anar escalant, diu, però tu estàs capacitat, no?, per poder anar. I va ser aquest impuls que va dir, doncs, pues, bueno, va, me llanço a la piscina i faig el salt de Madrid directament.
De fet, ens consta, Adrià, que vols obrir locals a Lleida i Barcelona, per tant, ja et anirem seguint després d'aquest Feriart i a veure si doncs, això t'obre portes i finalment doncs, pots fer realitat aquest projecte. Pels que no estiguem habituats amb això de les fires d'art antic i modern, Adrià, què s'hi pot veure i tu exactament què hi exposes?
Mira, és una fira molt diversa. La gent aquí pot adquirir des d'una joia Art Nouveau, joies del 1900, però precioses, vull dir, joieria antiga, com a peces arqueològiques, vull dir, hi ha un galerista de Barcelona, el Jaume Bagot, que porta coses d'arqueologia que no es poden veure en els museus, vull dir, excepcionals. I després pues, se pot trobar amb aquesta fira en concret molt art contemporani. Jo m'he quedat sorprès perquè la fira està dedicada a l'art del segle XIX, aquest any, i, de fet, soc dels pocs que porto art del segle XIX. Jo m'he especialitzat sobretot en art del segle XIX i principis del XX, perquè soc descendent de Ramon Cases, un dels pares del modernisme català.
Sí.
Llavors és el que sempre he vist a casa i el que he viscut.
Clar, de fet, tu, Adrià, perdona, tu gestiones el seu llegat fotogràfic, no?, de Ramon Cases, si no m'equivoco.
Sí, sí, de fet, soc la persona que me dedico a fer els informes i, bueno, estem amb la família preparant per Grindel, que és el personatge de Ramon Cases legalment, i llavors sóc la persona que gestiona encarregada de la família per gestionar el legat fotogràfic i fer tots aquests informes i certificats de l'obra en Cases.
Per tant, tu a Feriarte, Adrià, també hi exposes, com deies, tu ets expert en art del segle XIX i el segle XX, no sé quina de les peces que hi tens exposades doncs té més èxit o crida més l'atenció als que visiten Feriarte.
Ja tinc una peça que és espectacular, que és un retaule, una còpia de l'Anunciació de Frangelico, que és una obra del 1500, però una còpia que va demanar un empresari català a finals del segle XIX, i és una peça supervistosa al Prado, és la segona obra més visitada al Prado, i al Prado la tenen desmuntada, perquè els hi van robar el marc fa molts anys. I jo tinc la còpia de quan encara conservava el marc, i l'altre dia inclús hi havia un director d'un museu molt important i em va dir, hòstia, això és una peça històrica, diu, perquè a part d'estar realitzada en la mateixa tècnica, les mateixes dimensions, vull dir, una còpia idèntica, és supervistosa i a part és una prova històrica, saps?
Clar.
I després, una de les coses que queda més desapercebuda, però que ara hi ha hagut gent que ja s'ha començat a interessar i tal, és un projecte en guix, que això em va fer molta il·lusió de poder-ho aconseguir, perquè és dels pocs projectes en guix era un finestral de la Sagrada Família que s'han conservat.
Wow.
Que l'any 37 es crema el taller, bueno, l'obrador de la Sagrada Família. I aquest, en concret, es va salvaguardar abans d'això. És un projecte del Finestral que data al voltant de l'any 1904, quan Antoni Gaudí es trobava en l'execució i direcció de les obres de la Sagrada Família, i que va ser passar a formar part de la col·lecció de l'arquitecte Isidre Puigboada, que l'any 1927, quan mor Antoni Gaudí, era un arquitecte que havia estat treballant amb la mà d'Antoni Gaudí, doncs quan mor Antoni Gaudí continua l'execució de la Sagrada Família, és l'arquitecte que continua el projecte i tal. I l'any 27 li encarreguen fer la primera monografia amb tot el material inèdit que hi havia al taller, que no havia sortit a la llum, els plànols, fotografies del taller, etc. I en aquest tram de suport de l'any 1927 fins al 29, Isidre Puigboada se fa seva aquesta peça i l'han tingut els seus hereus a casa fins fa 2 mesos que l'he pogut adquirir.
Clar, a més, la Sagrada Família, aquí tens, juga a favor al fet de que és una, sembla que serà bé aquesta basílica que mai acabarà d'estar de moda, no? Sempre hi ha aquests dubtes de quan l'acabaran de construir, i jo penso que bé, és una dels símbols també de Barcelona, i com deies tu, doncs hi ha moltíssima gent també interessada en aquesta i en moltes altres de les teves peces que hi tens exposades. Adrià, també ens interessava, quan estàvem parlant i preparant aquesta entrevista, clar, tu ara ho deies, doncs que hi ha gent que es comença doncs a interessar amb aquestes peces, és a dir, quins tractes es tanquen en aquest tipus de fires com Feriart? És a dir, estem parlant de col·leccionistes, de comissaris d'exposicions, és a dir, de què es parla a Feriart?
Mira, el primer dia, normalment, quan ja la inauguració, em vaig ser sorprès perquè va venir el director del museu i el director d'una revista molt important que hi ha a Espanya, i m'he trobat que m'han reservat una peça i que l'adquirirà un museu d'art espanyol molt important. Ja no puc avançar quin és, però una peça, doncs, se n'ha anat cap aquí. Llavors trobes la gent que ja és més experta, que té una col·lecció d'art o que vol decorar... O sigui, trobes gent també que s'estan fent una casa i volen tenir alguna peça decorativa per tenir alguna cosa així, doncs, que poden ensenyar a la gent i tal. I després, doncs, també trobes gent que ve a passejar, que ve a veure les obres i que potser, doncs, mira, s'emporten un cartellet del Cades petitet, saps? Que per un preu de 500 euros doncs el pots adquirir. I és una peça que no és una obra d'art de primer nivell, però sí que té la seva història, és una obra original i tal.
Tens alguna peça ja, Adrià, exposada en algun museu? Perquè això deu ser emocionant, no? Veure, doncs, això, alguna peça que potser has descobert tu o que has adquirit anys enrere, veure-la exposada pel gaudi de tants i tants visitants.
He cedit a museus i institucions obres en dipòsit per exposicions temporals, però amb col·leccions temporals o amb col·leccions permanents, no. I ara aquesta jo crec que serà la primera, a part és una obra molt important i amb la qual em fa molta il·lusió que pugui anar a aquest museu.
Home, doncs estarem atents, quan es faci pública, doncs, aquesta peça, i el museu també on s'exposarà ja tornarem a parlar amb tu, Adrià. També, clar, estàvem parlant, no sé si tu tens alguna peça de col·leccionista, que tu ja ho has dit, que ets expert d'art del segle XIX i principis del segle XX, no sé si en tens algun allò que diguis, ostres, m'agradaria algun dia, doncs, que poder-la incloure a la meva pròpia col·lecció.
No t'he entès. O sigui, alguna peça que tingui a la venda... Que...
No, una peça que t'agradés algun dia, doncs, adquirir o tenir a la teva col·lecció. N'hi ha moltes, no? Entenc. És a dir, on tens una que diguis, ostres, és el meu somni des de ben petit, que, doncs, això, que m'agradaria tenir.
Sí, te'n diré una, i a part aquesta és molt bona. És un quadre que va fer Ramon Cases, ara no em facis dir l'any exacte, però és un quadre que va fer a finals del segle XIX i principis del XX. I el va fer en una cotxera que tenia quan abans d'arribar al monestir de Sant Benet de Bages, que era on deixaven els cotxes quan hi havia pluja i tal, que és de la cotxera de Mollà. I és un quadre espectacular perquè mostra la modernitat, o sigui, els avanços de la modernitat amb un automòbil. Va ser les primeres persones que va tenir cotxe a Barcelona i a Catalunya i a Espanya, vull dir, els incentivadors que la gent tingués automòbil. I a l'altre costat del quadre és un quadre com si estigués partit en dues escenes, mostra el que és tradicional, no? Pues els mossos d'esquadra, els pagesos, el que era fins a llavors el dia a dia de la societat, no? I ell mostra, pues, com aquest abans i després que el final del segle portarà.
Mm-hmm. I on està actuant? Perdona, digues, Adrià.
No, és una peça que ha estat en dipòsit, forma part d'una família, i ha estat en dipòsit al Museu del Modernisme Català, però és de mans privades, o sigui que algun dia espero poder-la adquirir, perquè és una peça que parla d'arxiu familiar de l'artista, que jo mateix gestiono. Vaig localitzar les fotografies estereoscòpiques, ara es va utilitzar com a recurs de punt pictòric per a la realització d'aquesta peça. Vull dir que Cases mai va estar allí davant amb una tele pintant, sinó que ell va fer una fotografia, i amb aquesta fotografia impresa i ampliada pues va poder fer l'obra. I tot això pues, són curiositats, ho vam presentar fa uns anys en una exposició durant l'any Cases, i és una peça d'aquestes que dic, aquesta algun dia, quan tingui molta pasta, la vull comprar, perquè és un quadre enorme, però és d'aquelles coses que em faria molta il·lusió.
Dir-te que ja l'hem trobat, els companys de producció ja m'han passat una imatge d'aquest quadre, i és espectacular, realment, si algun dia doncs, aconsegueixes doncs, això, adquirir-la, doncs serà un gust, i si tens de bé doncs, d'exposar-la a algun museu, alguna doncs, una d'aquestes sales que tens, o aquests locals que tens pensats obrir a Lleida i Tarragona, de ben segur que la visitarem. Avui estem parlant amb l'Adrià Codina, que és historiador de l'art i pèrit en art i en antiguitats, que està exposant amb només 22 anys aquests dies a Feriarte, a Madrid. Clar, no sé si per un català aquests dies aquestes dates són bones dates per ser a Madrid. No sé com estàs vivint aquestes protestes a Ferraz, Adrià.
L'altre dia, mira, jo estic al marge de tota la situació política i tal, vull dir, no m'hi poso, però l'altre ja vaig anar a veure Luis Piedrahita, perquè m'agrada molt anar.
Sí, l'humorista, sí.
Bueno, aprofito. I vaig anar a veure Luis Piedrahita i quan sortíem d'ahir del teatre, que està al costat del Congreso, pues hi havia tot de manifestants que estaven acampant i tal. No ho sé. Sí que t'he de dir que això també ens ha afectat a la fira, perquè sí? Normalment el primer cap de setmana jo que portava anys venint a observar, hi havia masses de gent i també ha coincidit que el dijous va ser festa aquí a Madrid i suposo que la gent amb calés pues, ha fotut el camp de vacances i bueno, suposo que no ajuda la situació aquesta del Ricky Rafe no ajuda.
Per l'ànim general, en qualsevol cas no són bones notícies, però esperem que no t'afecti a tu, Adrià, ni aquest Feriarte que com dèiem se celebra aquests dies a Madrid. No t'hi acostis, Ferraz, no ens facis patir, Adrià. Mantén-te lluny de la zona del Congrés, sobretot aquests dies, demà i demà passat està previst aquest debat d'investidura doncs, al Congrés. Madrid és molt gran i hi ha molts llocs per anar, Adrià. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, historiador de l'art i pèrit en art i en antiguitats, que acabi d'anar molt bé aquest Feriarte. I estem en contacte, a veure si surt això del quadre del Cases.
Perfecte, una abraçada.
Una abraçada. Adéu, Adrià, gràcies.
Ràdio Estel.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge per a millorar Catalunya. Per això estem invertint 1.000 milions d'euros en 101 nous trens que utilitzaran 600.000 viatgers cada dia per a transformar Rodalies.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
4 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Estàs escoltant el Fabricació Pròpia aquí a Ràdio Estel. Ja sabeu que els dimarts, cada 15 dies, doncs estem una estoneta amb el Guillem Porçals, politòleg i màster en seguretat, amb qui mirem de descobrir racons del món. Guillem, avui cap a on ens portes?
Avui ens acostem a l'isla d'Islàndia.
Saps que hi soc ara mateix en directe?
Ostres.
El Ferran m'ha passat aquí un enllaç i estic ja sé per on vas. Ja sé per on vas. I a veure el que ens diràs. Jo ho estic veient. De moment, calma, eh?
Calma tensa.
Mira, mai millor dit, calma tensa.
Calma tensa.
Què? Qui passarà? Perquè igual hi haurà alguna persona que encara no estigui al corrent del que està passant aquests dies a Islàndia.
Podríem dir que la cosa està calenta en aquest sentit, no? Perquè hi ha diferents factors que està condicionant que és molt possible que tinguem una erupció volcànica de bastanta transcendència, d'una de la illa d'Islàndia, on una ciutat, que és la ciutat de... Ara mateix no me'n recordo el nom, Montet?
Grindavík.
La ciutat de Grindavík, amb uns 4.000 habitants, que es troba al sud de Reykjavík, de la capital, és molt possible que sigui arrasada per un petit volcà que pugui sortir a la península de la qual forma part, que és una península que es troba al sud de tot el país, a la qual és molt coneguda per la Llacuna Blava, que és un punt turístic bastant important dintre del que seria Islàndia, i al mateix temps també ha estat evacuada i s'han detectat aproximadament uns 1.000 terratrèmols en les últimes hores. Primer s'han confirmat 800, ara al llarg del dia s'han confirmat uns 1.000.
800 tremolors, eh?
Sí, dels quals...
En un parell de dies.
Sí, dels quals dos o tres sí que han superat els 3 graus o 4 graus de l'escala de Richter. Per tant, la gent ho ha notat, ja el sistema d'emergència s'ha activat correctament, s'ha procedit a l'evacuació de les possibles zones afectades. De fet, hi ha una escletxa que s'està fent cada vegada més profunda i més gran al llarg d'aquesta ciutat de Grindavík, que la creua. De fet, si es pot veure qualsevol mapa, que l'escletxa la creua en diagonal, tot el que seria la ciutat. Per tant, és molt possible que aquesta ciutat, com he dit abans, desaparegui. I al mateix temps no s'hauria de patir, segons alguns experts, que no hi ha un possible de fums ni de coses d'aquestes, sinó que seria només un sorgiment de magma i de lava i ja està.
I ja està, però o sigui, és el que tu dius, aquesta ciutat, aquest municipi, Grindavík, desapareixerà.
Segons apunten alguns informes, és molt possible que desaparegui, o bé totalment o bé parcialment, per el fet que hi hagi aquest volcà, que no se sap com sortirà, ni quan...
Clar, això és una pregunta, Guillem.
És el gran misteri, per això dic que la cosa estava calenta, perquè estan detectant diferents aspectes, de que hi ha més tremolors, els tremolors estan anant a més, la gent està sentint inclús el soroll de la terra movent-se...
Però tu t'imagines estar allà i escoltar... Bueno, òbviament és el que tu has dit, que han evacuat a tots...
Han evacuat a tothom, però clar, l'evacuació s'ha fet després de diferents avisos, per tant, hi ha vídeos, es poden trobar xarxes, vídeos de la gent gravant com es mouen les calaixeres, com es mouen els plats de la cuina... Els sorolls que senten de la terra movent-se... Vull dir, no estem parlant d'una situació normal i corrent.
I jo he vist unes imatges impactants que està a autopistes, bueno, autopistes, carreteres, que deuen haver-hi, i que està totalment escardat.
Vull dir, això ho estem trobant també dintre d'algunes cases, a un centre comercial proper crec que també s'han vist imatges.
Sí.
Vull dir, hi ha tot un seguit de fets que m'estan assenyalant que... El focus, per dir-ho així, de la notícia està en aquesta ciutat, a Grindavík, i els efectes que pugui tenir el possible volcà, perquè tampoc se sap com serà aquest volcà ni quins efectes tindrà, si sortirà a prop del mar, si sortirà més cap a l'interior. Tampoc ho podem saber, això. I, de fet, tampoc se sap. De fet, el gran misteri, i una cosa que també val bé dir-ho, no hi ha hagut erupció encara, perquè dintre de les xarxes estan corrent imatges de...
Mira.
Oh, ha sortit un volcà! Oh, mireu l'erupció del volcà! Sí. Oh, mireu que maca la lava! I dius, no hi ha volcà encara. Per tant, no sé de què són aquelles imatges. Són de fons mesos, sí. Són d'Islàndia, sí. Hi ha 500 volcans en erupció a Islàndia. Sí, és un volcà islandès. Però, per altra banda, també podem dir que...
Estàs fent la feina dels verificat, eh? Que això els tenim els dilluns a la gent del verificat, i és el que tu dius, que és que alerta la xarxa social perquè estan circulant aquestes imatges que no coincideixen amb aquest possible volcà que encara no... encara no ha sorgit.
No, de fet, també hi ha hagut una erupció a Itàlia, una erupció a Mèxic, hi ha vídeos de Mèxic i d'Itàlia també. Vull dir, atenció amb el que és això, perquè no estem veient... O sigui, estan fent passar gat per llebre en aquest sentit.
Mai millor dit. Jo m'he preguntat, perquè ara tenim molta informació sobre els volcans, Guillem, i en sabem l'origen, el funcionament... tot i així, és un fenomen que desperta molta curiositat, és fascinant, i també et volia preguntar, tu et desperta molta curiositat, no? També, o no? Per què?
És un punt, per dir-ho així, que sempre he trobat molt interessant, perquè és la força de la natura més viva que pot haver-hi, la força de la Terra, en un sentit més natural, igual que els terratrèmols, igual que els... Trobo que són els desastres naturals, per dir-ho així, és una reacció de la Terra al seu propi funcionament i a les seves pròpies coses. I els volcans, sigui pel foc, no vull semblar ara un piròman, però sigui pel foc, sigui per l'energia que es desprèn, la pròpia destrucció que poden causar, perquè a vegades són molt macos, però causen morts, causen destrucció, causen problemes econòmics. Vull dir, aquí també hem de ser conscients d'això, que a vegades la imatge, no? Ai, que maco.
Que és, la imatge és espectacular i és impactant, però clar, les
problemes econòmics i socials i polítics, en alguns casos. Aleshores, clar, és important també recalcar aquest punt, de dir... És la força de la Terra, és incontrolable, perquè moltes vegades sí que es pot saber quan pot haver-hi una erupció o quan possiblement pot haver-hi una, però mai se sap com serà aquesta realment del tot.
Imagino que també històricament el fenomen encara és més intrigant.
Sí, de fet és molt divertit. El propi nom de volcà prové... Això és molt... Es mesclen moltes històries. Primer van ser ja la isla de Vulcano, al costat de Sicília,
sí,
que tenia petites fumaroles i tenia petits volcanets on es veia el petit magma sortir, hi havia diferents explosions i tal. Llavors, els grecs van dir, aquí hi ha un déu a sota, que és el déu Hefest, que
té la seva...
Sí, es dedica, té la seva farga aquí, que és el déu del foc, i es dedica, quan està treballant, es nota que està treballant, i així es nota l'activitat del seu taller. Després, els romans, que van copiar molts mites grecs, van dir, no és Hefest, és Vulcà. És el déu Vulcà, que està treballant també la seva farga, casualment també tenia una farga, i també era el déu del foc, que dius, originals també sou molt, o sigui... Llavors, això va donar nom a la pròpia nom de la vulcanologia, dels volcans, etc. De dir, tenim aquest cas a Itàlia, tenim aquest cas a la illa de Vulcà, que es diu així pel déu, i d'aquí ve tota la resta del nom de volcà, volcanologia, volcans, amb els diferents idiomes, etc.
Uau. Perdona, espera, és que estic agafant aquesta imatge. A veure, mira, la pots veure tu, aquesta imatge des de... Ara mateix des d'Islàndia, tot el que està passant, però coincideix amb el poble, amb Grindavík, perquè jo veig que hi ha el mar de fons. Que sí que el veus tu també, Guillem?
Thornburn, sí.
Sí,
és que el problema que hi ha aquí és que se sap on està l'escletxa, però és que hi ha 15 quilòmetres per on pot sortir el magma i la lava. Aleshores, clar, són aquestes coses que dius... La incertesa és la incertesa del moment i
del
també
moment, tal qual.
El morbo en aquest sentit de dir,
pot
quan
més,
surt, allò amb què passa, allò amb què pot deixar... O sigui, totes aquestes coses dius, ostres, és molt interessant de seguir. I, de fet, la curiositat que aixeca. De fet, si poses Islàndia al buscador de notícies o el buscador, és el tema.
És el tema. És el tema, és el que tu dius. Però, d'altra banda, també ens volies comentar una altra punta del món que també té alguna cosa a veure, no?, històricament, amb els volcans. No sé si n'hi ha cap als Andes.
Sí, en el cas dels Andes és molt interessant perquè, vinculat als mites, igual que hi ha el mite grec i el mite romà de la forja de volcà, en el cas dels inques i de les cultures precolombines, això és molt interessant perquè quan un volcà despertava o quan hi havia tremolors, era que alguna cosa estava anant malament. És a dir, es detectava que hi havia algun trencament de l'equilibri, algun tractament del pacte amb els déus, alguna cosa hi havia que no anava del tot
que
bé.
Que desestabilitzava, no? Alguna cosa que feia d'un trullar.
Sí.
Com molt poètic.
Sí, de fet, és molt interessant perquè moltes vegades s'han detectat, de fet, m'agradaria molt destacar-ho, de dir, hi ha estudis meravellosos, sobretot el de Constanza Cerruti, que és una gran arqueòloga, que es poden llegir llibres seus sobre tant els Andes com els Pirineus, les diferents muntanyes màgiques que hi ha hagut al llarg de la història, i és una gran arqueòloga i una gran historiadora en aquest sentit, i s'arriba a la conclusió de que moltes vegades això, aquesta imatge tan terrible, no?, que a vegades tenim al cap dels sacrificis humans a les muntanyes o als volcans, que a vegades s'han caracteritzat i diferents coses, en el cas de les cultures precolombines i dels Andes, no era tant un sacrifici, sinó una ofrena. És a dir, s'ofrenaven nens a les muntanyes perquè aquestes es calmessin i perquè tot l'ordre natural tornés.
Imagina't.
Però era gent que estava... Eren nens que se'ls preparava des de que naixien.
O sigui, que el seu destí era aquest.
El seu destí era aquest, en molts casos. De fet, era gent de classe alta, que entregava els seus fills pel poble, pel benestar de la societat.
Mira, que m'ha recordat a Indiana Jones i el Templo Maldito. Saps que hi ha...
Sí.
És una mica, doncs, tots aquells nens, diguéssim, que formaven part i que el seu destí...
Era treballar i era col·laborar. Sí. Això existia, de fet, no en aquest sentit de cultures caníbals com el
Templo Maldito.
però sí que és veritat que moltes vegades té la concepció de que no eren gent preparada, gent que preparaven tota la vida. De fet, en molts casos inclús s'ha dit, si arriben a sentir algun dolor o alguna cosa en el món de morir, coses d'aquestes, perquè s'havien trobat casos de coses drogats, tot un seguit de coses que és molt apassionant de seguir.
Uau.
I és un tema d'investigació constant, vull dir, tant a Argentina, Xile, Perú, Ecuador... Ens trobem aquests casos que dius, és molt interessant també la relació de l'home amb la natura i els efectes, com són els volcans, també com un trencament de l'equilibri, en aquest sentit.
Mira, i ara que avui el Guillem Borsals, o sigui, ens ha fixat aquesta mirada del món amb aquest racó del món, perquè és notícia que aquesta setmana a Islàndia ens trobem, ens agradaria que ens parlessis també una mica del sistema polític que tenen, en quin moment polític es troben.
Islàndia, a dia d'avui, des de l'any 44, és una república parlamentària, és a dir, el seu Parlament és qui té la sentència de la sobirania juntament amb la nació, és a dir, són els islandesos qui voten al Parlament, i al mateix temps és el Parlament qui escolleix el primer ministre. Llavors, actualment, la coalició que hi ha és un... Aquí ens pot sorprendre per l'alta polarització, però ja és una mescla de partit de dreta, és un partit de dretes, un partit d'esquerres i un partit ecologista.
Sí, un partit de coalició, dius, que estan tots tres.
És una coalició de tres partits. El govern
I com conviuen?
Bé, no, es tiren davant lleis, diferents propostes, coincideixen amb el que seria la crítica cap a la Unió Europea, en aquest sentit, no volen formar part de la Unió Europea, però al mateix temps la política islandesa és una política tranquil·la i calmada. De fet, un dels grans processos de reforma constitucional que han existit per part de la ciutadania és Islàndia, que al final el projecte no va tenir endavant, però és el primer cas, on la ciutadania, igual que ho hem vist ara en Xile, on la ciutadania pren part per redactar la seva pròpia Constitució. I això és una cosa que és bastant important, vull dir... De fet, Islàndia té el Parlament més antic del món, amb tasca no continuada, que això és important de destacar-ho, perquè hi ha el Parlament de la Isla de Man, que des del segle X o segle IX, crec recordar, que sempre ha funcionat.
Sempre ha funcionat, eh?
Sí, el de la Isla de Man sempre ha funcionat, el d'Islàndia ha tingut períodes que no ha sigut operatiu, però es considera el Parlament amb activitat no continuada més antiga del món. És un tema bastant interessant.
Home, és molt curiós.
És curiós. És el que deia, per l'alta polarització que estem acostumats aquí, és un tema, per dir-ho així, interessant, perquè al mateix temps la ciutadania té una part activa, és una ciutat proactiva, sempre amb els temes polítics, sempre que hi ha hagut manifestacions socials el govern les ha acabat acatant, van tenir un problema de corrupció amb el sistema bancari, la ciutadania va protestar i el sistema va acabar doblant-se a la ciutadania, per tant, és una societat molt mobilitzada en aquest sentit i políticament no hi ha el tema de l'extrema dreta, és a dir, no hi ha extrema dreta dintre del Parlament, crec recordar, però a dia d'avui el govern...
Per què creus que no ha arribat l'extrema dreta a Islàndia?
Crec que el problema de que no hi ha problemes per dir-ho sense resoldre. És a dir, moltes vegades quan sorgeix l'extrema dreta és perquè es donen resposta, no hi ha una solució als problemes quotidians de la gent, llavors la gent busca la via demagògica o la via simple, com podem veure, per exemple, en el cas d'Argentina.
Mira, et volia preguntar.
Hi ha problemes fiscals. Apareix una persona que no se sap d'on ha sortit, diu que rebaixarà els impostos, que farà retallades, no diu com, no diu quan, no diu com ho farà, tot aquest seguit de coses. Allà és on moltes vegades s'amaga l'extrema dreta. I en el cas dels països, com per exemple ha sigut en el cas d'Islàndia, no ha arribat en aquest cas. Portugal ha arribat ara per una crisi dels partits tradicionals, igual que a Suècia, per una crisi dels partits d'esquerres, però en el cas de Dinamarca no s'ha donat el cas.
I escolta, ara que deies tu, Argentina, Milei, va seguir el debat o no?
Molt per sobre, l'he seguit, però...
Diumenge, segona ronda.
Diumenge, la segona volta, és molt possible, perquè he parlat amb diferents amics argentins...
I què?
Que, com ells diuen, haya milagro, que això em fa molta gràcia perquè ells ho diuen així, és haya milagro peronista... I és possible que guanyi Massa, sense tot pronòstic, perquè ningú l'esperava enlloc que Massa i és possible que sigui el pròxim president de l'Argentina. De fet...
Peronista, eh?
De fet, diuen que, i això és molt divertit, que Milei no pot guanyar-la perquè s'ha posat tots els equips de futbol en contra.
Això ho diu? En sí?
Sí, de fet, tots els equips de futbol de l'Argentina han fet comunicats contra Milei, per la seva política de privatitzar
Boca
el món
Junior,
de l'esport.
Boca Junior, River Plate, tots. I per què, què ha fet? Però per la... bueno, perquè ell ja ens ho vas parlar l'altre dia, és polèmic en si, no?
Sí,
perquè li agrada ser, estar al centre.
Sí, o... de fet, és molt possible que no hagi aconseguit els suficients vots per guanyar i passar-les bé per un problema de les tonteries que ha arribat a dir de privatitzar les balenes, sí, de privatitzar no sé què, tot un seguit de coses que dius la gent, això no li
surt. I no t'has sorprès que Mariano Rajoy es posicionés al seu costat aquesta setmana?
Això m'ha descol·locat molt, i vull dir-ho sincerament, vull dir, el fet que et trobés a Mariano Rajoy donant suport a Milei quan no tenen res a veure, perquè una cosa és la solidaritat amb alguns partits d'esquerres, però aquí hi ha una cosa molt estranya, i és que recordem que fa poc van haver-hi eleccions a Polònia.
Sí.
El PP no va donar suport al seu candidat, que era Donald Tusk. Per què no dona suport a Tusk al PP i en canvi dona suport a Milei, que no té res a veure? Sí, Milei és més pròxim a Vox. De fet, Milei i Vox... Milei ha vingut a alguns actes de Vox, ha vingut aquí.
Sí.
I dius, per què el PP ara surt a recolzar un candidat que també recolza Vox?
Sí.
I en canvi a Polònia, que... on tenien el candidat de Vox, que era el de Ordre i Justícia, i tenien el candidat del Partit Popular, que era Tusk, no han sortit a recolzar tants durant la campanya. Què està passant aquí? És un misteri de la vora del foc. O de la vora del volcà, com vulguem dir-lo.
Boca Juniors. Escolta, veurem què passa aquest diumenge. A veure, tu creus que pot haver-hi victòria de Massa?
Crec que sí, perquè tal com està situant-se Milei en moltes coses, molta gent està veient que és un bluff. Vull dir, no. Sí que és possible que pot haver-hi una sorpresa i que guanyi, però al mateix temps la gent prefereix la vieja confiable que no pas lo nou. Vull dir.
Guillem, deixa'm, ens queden encara uns minuts. Demanaré, si us plau, tu també com a expert en seguretat, màster en seguretat, què pot passar demà al Congrés dels Diputats a Madrid. I, per cert, deixa'm mencionar-te també, has estat, avui també he llegit el Congrés, però es vol presentar al Congrés, a la sala del Capitoli que vam viure, un dels màxims líders que estaven al capdavant, que es vol presentar per Arizona.
Sí.
Però com pot una persona així... No evolucionarà, no? Aquesta carrera política.
És Estats Units, vull dir, són coses que poden passar, són coses molt boges que poden passar. Jo crec que el senyor s'ha presentat per demostrar una tendència.
Recordem, aquella
persona... El senyor vestit de visor, amb la bandera americana dibuixada al pit, aquesta persona se suposa que es presentarà, no està formalitzat, crec que no està formalitzat encara, ha dit que es presentarà, però veurem fins on arriba. Recordem que els Estats Units és un sistema bipartidista,
sí,
per tant, té molt difícil que aquesta persona, a no ser que es presenti pel Partit Republicà, té molt difícil que pugui aconseguir res. Mai se sap. Si en els Estats Units i determinats llocs, mai se sap.
Però... mai se sap. I aquí què se sap de demà?
Sobre el que tindrem demà és que, bàsicament, a partir de les 12, Pedro Sánchez començarà el seu discurs d'investidura, que ja veurem quan dura, perquè té temps il·limitat a presentar la seva proposta. I després, depèn del que pugui durar, tindrem que tenir a la tarda pugui parlar a l'oposició, o bé a l'endemà, perquè és possible que sigui a l'endemà.
O sigui, tu com veus? O sigui, perquè això, mira, em va fer molta gràcia perquè li van preguntar, ho vam explicar, ahir, en directe, a Francina Armengol, hi havia una periodista que preguntava, però a quina hora tindrem president, saps? O sigui, quan es votarà? I la presidenta del Congrés deia... el jueves.
El jueves, sí.
Claro, però no ens podia concretar ara. Per tant, tu, si fem treure aquesta bola de vidre, Guillem, quan creus que hi haurà les votacions? O sigui, el transcurs començarà demà a les 12.
Sí, això és estret, o sigui, comença tard.
Parlarà Yolanda Díaz d'això també, no? Em sembla que també ha sortit, que només parlarà ella. Crec que ho he llegit.
En principi...
Quines més altres coses així que t'hagin cridat l'atenció?
Aquí hi ha un fet... A part que ja es comencen a filtrar ministeris, que, segons alguns diaris, que això és molt interessant, al mateix temps, inclús de tots colors, perquè també he sentit que Marlaska plegava, que Hurtado no entrava de ministre, vull dir, tot un seguit de coses,
sí,
que això és molt divertit, aquests corrillos que es fan.
A tu t'agraden aquests moments així?
Sí, perquè és la principal demostració de qui encerta i qui no. I aquí, periodista, fixar-te en qui no, perquè moltes vegades alguns volen, en plan, filtrat a fulano, i dius, no ho fules.
Fins i tot te la vols jugar amb alguna, no?
No, la veritat és que no, perquè la cosa està molt tensa en aquest sentit.
És aquesta calma tensa,
I és aquesta calma tensa que he dit abans. Perquè, o sigui, jo crec que demà tindrem una situació de tensió social al carrer. No crec que s'intenti assaltar el Congrés.
S'ha incrementat la seguretat.
S'ha incrementat la seguretat del Congrés. També recordem, per exemple, que va haver-hi el moviment aquell famós Rodear el Congreso.
Sí.
Vull dir, hem viscut moments d'aquest tipus en aquest sentit. No hi ha cap mena de temor, i crec que no hi ha cap mena de temor en que el sistema democràtic estigui en joc. No és com, per exemple, als Estats Units, amb la sala del Congrés que es va viure per intentar alterar una votació. En aquest cas no crec que es vegin aquest tipus d'imatges, perquè també el perfil del protestant, per dir-ho així, és mitjà, no és aquest. No és gent que estigui en contra del sistema ni de les institucions. Per tant, és molt possible, és molt difícil que es vegi una cosa així. I per altra banda, jo crec que si m'he de jugar... Jo,
va, juga-te la mica, Guillem, va, va.
No, jo crec que serà dijous i és molt possible que sigui sobre les 3 de la tarda. O
a les 3?
Sí.
Però no dinaran?
Ah.
O sigui, tu creus que serà la sessió del matí que s'allargarà fins
jo
a les 3?
Jo crec que serà la sessió del matí que s'allargarà, perquè jo crec que hi ha moltes ganes de que això s'acabi.
Per part de tots.
Per part de tots. O sigui, aleshores, clar, vull dir, el fet que comenci a les 12, veurem també què és això. Vull dir, si comença a les 12, ja comença tard, perquè al moment això podria...
O sigui, començarà a les 12. Perdona que ho remarqui bastant, Guillem.
Posem que Pedro Sánchez fa un discurs d'una hora i mitja, dues hores. Paren, van a dinar, tornen, llavors veurem si es reprèn per la tarda amb el discurs del cap de la, amb la rèplica de l'oposició, o si no, ja tot es passa dijous. Si tot es passa dijous, aleshores sí que...
I salten la sessió de la tarda.
Clar, és que això depèn de la presidenta.
Sí, és la presidenta, la que té la capacitat.
Bueno, és la mesa qui fixa l'horari, de fet, hauríem de saber-ho aviat, d'això, de saber com anirà el calendari de sessió.
I no veurem parlar la resta de formacions, o sigui, sí, el cap de l'oposició?
En principi sí, però han de parlar, però és que quan tu tens el suport de la
majoria absoluta,
que, de fet, tal com està configurat, només tres forces no donen suport a Pedro Sánchez, que és PP, Vox i UPN. La resta de forces, el discurs que puguin fer, no crec que disti molt tampoc del que van fer contra Feijó, en aquest sentit. Per tant, sí que és possible que, com deia Francesc Armengol, el president Armengol, sí que és veritat que ens podem trobar que sigui o bé a les 6 de tarda, dijous...
Tu creus a les 3, eh?
Jo crec que sí, o bé... És que no crec que ho allarguin molt, els discursos de l'oposició... Dels partits de l'oposició tampoc tenen molt a dir. Venim de dues investidures fallides. És que venim d'una investidura fallida de Feijó, venim d'una segona votació de Feijó, per tant, no hi ha molt a dir, ni hi ha molt a explicar, ni hi ha molt a vendre. Qui té a vendre és Pedro Sánchez, en aquest sentit.
Bueno, veurem a veure què passa. I bueno, ja et preguntaré un altre dia per la llei d'amnistia, perquè avui fèiem Tens entrades pel Bosch? Tu t'agrada Bruce Springsteen?
La veritat és que ni el segueixo ni l'he escoltat mai. No, ho dic en sèrio.
No. Com? No l'has escoltat mai?
No, molt poques vegades.
Però què m'estàs dient? O sigui, no el sabria reconèixer?
No.
Sí. No! O sigui, jo ara... Si, Paula, posa Bruce Springsteen, ja no sé ni el nom, i posa'ns a... No sé, un altre artista. Que és que li podria dir al Guillem que és Bruce Springsteen i no... En sèrio?
Sí. Ho dic en sèrio. Vull dir, hi ha
cantants
que sí que reconec, eh? És a dir, hi ha altres que no. En aquest cas,
la
meva d'això és dir, no ho conec.
Bueno, però estan tot el dret. Només faltaria. Escolta, avui han sortit a la venda les entrades per rebre el Bruce del juny del 20, de l'any vinent, del 24, i fèiem la conya a veure si realment aquesta amnistia la veuríem abans, o veuríem abans el Bosch o l'amnistia.
Jo crec que veurem abans el Bosch, que no pas l'amnistia. Perquè no depèn del govern que es deixa de l'amnistia, depèn de les decisions.
A veure, Bolaños d'avui ha dit que en principi que va al gener. Però després són els jutges, és veritat, qui ha d'aplicar-ho, no?
Una cosa és quan es redacta la llei, l'altra cosa són els tempos de la llei. El que s'ha aprovat avui al Senat, en principi per part del PP, pot demorar-ho 2 mesos, l'aprovació de la llei. Per tant, si anem amb aquests calendaris, i després la pressa que posi la mesa en el moment d'admetre-la de nou al Congrés. Perquè recordem una cosa, es vota al Congrés... El Congrés vota a favor, va al Senat. El Senat vota en contra. Si torna al Congrés al cap de 2 mesos perquè el Senat vota en contra, són 2 mesos que s'han perdut. Per tant, és possible que realment... O potser el dia del concert. Són aquestes coses que es poden donar.
Mira, 20 de juny, eh?
Recordem que vam tenir un concert històric al Palau Sant Jordi en un dia d'eleccions.
És veritat. És veritat, tens tota la raó. Escolta... Potser em sobra una entrada. Vols venir mi a veure el Bosch?
Podria ser interessant. No diré que no. No m'he dit que no, aquestes coses.
Així m'agrada, Guillem Forçals. Moltíssimes gràcies. Estarem pendents de les 3, dijous. Si és a les 3, et truquem. Mira què et dic, sí o no? Ferran diu que sí, Guillem Forçals.
Jo estaré disponible, o sigui que...
Doncs mira, et prenem nota perquè ens agradaria que fos així, que fos a les 3.
És que no hi ha molt a parlar, és que arriba un punt que la política arriba fins on arriba el discurs polític, i en aquest cas La posició no té per què ho fer posició.
Mira, i ara sí que ja et deixo marxar, però com a politòleg, tu com valoraries tot aquest procés, diguéssim, de negociació de... És que aquest matí ho estava pensant, dels socialistes, no? Com ha anat, no?, aquesta negociació amb Esquerra, amb Junts, com a polític?
És una telenovela de sud-americana. Jo ho posaria així, vull dir, hi ha personatges que apareixen, hi ha personatges que no apareixen, gent que estava morta que torna, gent que estava viva que desapareix de cop i volta...
Sí.
Coses que esperaven tancades, resulta que no, que hay un giro inesperado de los acontecimientos.
Però aquest també és el valor de la política, no? És el joc de la política. Tu no ho veus així, Guillem?
Sí, però al mateix temps també arriba un punt que és això, vull dir... Oh, Dios mío, Diego Armando. Vull dir, arriba un punt que és així, o sigui... No cal allargar una cosa abans...
Qui és el Diego Armando? Qui seria el Diego Armando?
Segurament seria Turull, perquè el fet d'allargar les negociacions 4 dies, perquè ningú sap per què, són aquestes coses que passen, vull dir... Gira argumental, pausa dramàtica.
I l'Abigail?
Tothom sap que seria Laura Borràs. Perquè no hi ha ningú més diva que ella.
Carai, tu. I el PSOE, quin personatge faria?
Duanyó del Cortijo de Cavalls.
Ja està.
I ja està.
Tots els personatges, adjudicats.
Tots.
Amb aquesta telenovela. Bueno, esperem que acabi ja. És veritat que les telenovel·les, com bé deies, és aquesta telenovela que és eterna, eh?
I et pots perdre mitja temporada o una encensada de telenovela que quan enganxes és igual.
És igual.
Torna igual. O
sigui... No
t'has perdut res.
Guillem Forçals, moltes gràcies, de debò. Vinga, va, que ens parlem dijous, eh? Va.
A les 6 de la tarda.
Que vagi molt bé. Vinga, que arribem al punt de les 4 aquí al Fabricació. Moment de posar-nos al dia i tornem.